Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer. Comencem la nostra 14a temporada amb noves seccions, col·laboradors i energia. També canviem la manera de fer el programa. Aquesta temporada, cada programa girarà sobre un tema concret. Per exemple, aquest mes de setembre, el programa porta per títol Montsec, la nostra serralada at night.
Avui entrevistarem a Salvador Ribas, director científic del Parc Astronòmic del Montsec, per parlar-nos d'astronomia i del que podem veure al cel del Montsec, i també a Xavi Monge, director artístic del cicle Música sota les estrelles. També tindrem la petita píndola de com fer fotografies de nit a càrrec del nostre fotògraf i, a partir d'ara, col·laborador durant aquesta temporada, el Jordi Bonet.
Però abans farem un avançament de les activitats del proper mes d'octubre.
Camins del Pla i la Muntanya.
El Centre Excursionista començarà l'octubre amb el dissabte 5 amb una excursió al Turbón, a la Ribagorça. Una excursió de 17 quilòmetres i 1.250 metres de desnivell.
El diumenge 6 farem una sortida a l'ermita dels Sants Metges, el Cogulló, ermita dels Sants Metges, una ruta circular a la Conca de Barberà de 13 quilòmetres i uns 450 metres de desnivell.
El següent dissabte 12 i diumenge 13 d'octubre farem una sortida de Bequeria, una sortida popular per Tragó de Noguera.
El diumenge 20, un pic, el Cirque Pic de Tristana, Andorra, 11 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell.
I el mateix diumenge, una activitat, una excursió del cicle L'any dels Llops, la venjança del coronel a la Lluella del Llop, porta per títol.
I acabarem el mes, el diumenge 27, a Castillo Mayor, al Sobrarbe, una excursió de 12 quilòmetres i 900 metres de desnivell.
Camins del Pla i la Muntanya.
Avui, per parlar-nos de la nit del Montsec, també tenim el Salvador Ribas, que és el director del Parc Astronòmic del Montsec. Benvingut, Salvador.
Hola, què tal? Aquí estem. Doncs parlarem de la nit del Montsec i descobrirem doncs, aquest cel fosc tan emblemàtic, no?, que tenim en aquest territori.
Mm-hmm. Avui, dia 30 de setembre, és lluna vella. A la nit, què podrem veure si aixequem la vista, o si, per exemple, de Gibraltar, o, per exemple, estem a Sant Alís, a dalt, a fent bivac?
Bé, doncs el cel que tenim en aquests moments, que és final de, diguéssim, doncs ja és final d'estiu, inici de tardor, tot i que ja estem típicament a la tardor, però hem de pensar que la primera part de la nit, el cel que encara veiem, és el cel encara doncs, bastant dominat pel cel de l'estiu. Com bé deies, doncs estem molt a prop de la lluna nova, i per tant doncs estem doncs en un cel doncs que serà doncs molt fosc, que no tenim doncs la presència de la llum natural, que és de la llum present de la lluna, i tindrem doncs unes condicions doncs per poder doncs això veure al principi de la nit, poder gaudir encara dels objectes que formen el triangle d'estiu, doncs de les constel·lacions de la Lira, la constel·lació del Cigne, la constel·lació de l'Àguila, que són el triangle d'estiu amb les tres estrelles més brillants del cel de l'estiu, amb la Via Làctia creuant a través d'ell. Aquest serà el que tindrem al principi de la nit. A mesura que vagi avançant i si anem mirant doncs, de oest cap a est, passant pel sud, anirem descobrint, per exemple, que tenim doncs, la constel·lació doncs, de Pegàs, que és una mena de quadrat enorme, doncs, que veiem en el cel, amb les quatre estrelles ben marcades, no costa massa de veure, que és característica del cel de tardor, i seguint anant cap a l'est, a continuació del quadrat de Pegàs, doncs, si tenim doncs, bona vista i sabem buscar una miqueta, podem arribar fins i tot a veure a simple vista la galàxia d'Andròmeda. La galàxia d'Andròmeda és dels pocs objectes que són fora de la nostra galàxia que podem veure a simple vista. Tot allò que veiem a simple vista són estels de la nostra galàxia, nebuloses, algunes d'elles de la nostra galàxia, però no veiem gaires objectes que siguin fora de la nostra galàxia. I un d'ells és la galàxia d'Andròmeda, l'altre és la galàxia del Triangle, que ja costa més de veure. La galàxia d'Andròmeda, doncs, pràcticament tothom, doncs, amb un cel fosc com el de Montsec, la pot arribar a veure a simple vista, ull nu, doncs, si sap identificar doncs, el camí a partir del, del quadrant de Pegàs, però és possible. I en quant a planetes, que és potser allò més brillant que sempre podem veure, aquests dies al principi de la nit tenim cap al sud el planeta Júpiter, força brillant, és probablement dels objectes més brillants de la nit, i que destaca molt, i que si tenim uns prismàtics o tenim un petit telescopi, doncs podem donar una ullada i segurament podrem veure les seves llunes. I una mica més cap a l'est, seguint-lo, tenim Saturn aquests dies, que també és observable, són els dos planetes que podem observar doncs, a la primera part de la nit, i d'aquí uns mesos podem també doncs, gaudir de Venus, a la posta de sol, però això diguem ja serà doncs, d'aquí, doncs, a mesura que vagi avançant el mes d'octubre i sobretot de cara al mes de novembre serà quan podrem gaudir de l'observació de Venus al capvespre.
Si un dia estem caminant de nit i ens perdem, o tenim la sensació de que ens hem perdut, com ens podríem orientar per la posició dels estels o la lluna?
De fet, el més sensat és utilitzar, intentar trobar el nord. Per aquest és l'element clau, hem de pensar que la Terra dona volta sobre ella mateixa, en el moviment de rotació, i això és al voltant d'un eix, i aquest eix apunta a una certa posició del cel, que és on diem que hi ha l'estrella polar, que és una posició que està gairebé sempre estàtica, i llavors, per tant, doncs, sempre marca la posició del nord, de manera que si trobem l'estrella polar sempre trobarem el nord, fins d'aquí 200 anys pràcticament no es notarà que s'està separant, i d'aquí 20.000 anys no estarà ni de bon tros, o 15.000 anys no estarà ni de bon tros al mateix lloc. I, per tant, no servirà aquest estel polar. Però ara, actualment, tenim aquest estel que midiem polar, que és l'estel més brillant de l'Ossa Menor, i per tal de trobar-lo, doncs, cadascú té les seves tècniques. Però, diguéssim, doncs, hi ha una tècnica que és a partir del carro, de la part aquesta de l'Ossa Major, que les dues estrelles que formen la part de darrere del carro, si les perllonguem cap amunt, cap on posaríem la càrrega en el carro, acabem trobant una estrella solitària que no és la més brillant del cel, però sí que és la més brillant d'aquell entorn, que és l'estel polar. Hi ha altres persones que utilitzen Cassiopeia, que és una mena de M o W, depenent de com la vulguis mirar, doncs mirant-la cap a una, cap a les, on van les punxes de la part de dalt de la W, diguem-ne, doncs cap aquí, doncs, en aquesta direcció, seguint endavant aquesta part de la W fins a anar a trobar el carro, que està a l'altre extrem, pel mig travessem un estel que destaca, que és l'estel polar. I un cop tenim el nord localitzat, si mirem cap al nord, a l'esquena tindrem el sud, a la dreta tindrem l'est i a l'esquerra tindrem l'oest. I, per tant, ja estarem doncs, orientats. Hem de pensar que això ho podem fer a l'hemisferi nord, en el qual doncs, tenim l'estel polar que ens marca el nord i que ens marca també la latitud. És a dir, que sabent doncs, a quina alçada està l'estel polar respecte a l'horitzó, sabem automàticament doncs, quina és la nostra posició en quant a latitud al planeta. No en quant a longitud, no sabem en quina longitud estem, però sabem a quina latitud. Així s'utilitzava clàssicament en navegació, a través dels sextants i altres estris, doncs, utilitzaven doncs, per poder doncs, mesurar l'alçada de l'estel de l'estel polar i si per saber en quina latitud estaven navegant.
Molt bé, dic, ja has dit que el cel va variant durant la nit. Podem saber l'hora, aproximadament, mirant el cel del Montsec, en quina hora de la nit som, de la matinada?
Si sabem el dia, i som molt coneixedors del cel, sabem el dia que ens trobem aproximadament, podem, i ens posessin al mig i diguin quina hora és, no molt exactament, segurament no ho aconseguiríem endevinar, però sí que un bon coneixer del cel sabria atensar-s'hi bastant mitja hora amunt, mitja hora avall. Perquè, però això hem de saber quin dia és, perquè, clar, degut a que la Terra també dona voltes al voltant del Sol, cada dia el cel va canviant lleugerament un dia rere l'altre. Per tant, necessitem saber doncs, quin dia ens trobem i ens podem, ben al cel, podem saber cap a quina hora de la nit aproximadament ens trobem. L'eina, diguéssim, de referència històrica, perquè això són els planisferis. Si un té un planisferi a mà, doncs sempre doncs, es tracta de combinar l'hora i el dia movent la roda giratòria del planisferi i sabent el dia i l'hora veiem quin cel tenim. No? Per tant, doncs, sí que es pot, el cas que no és fàcil si no ets un gran coneixedor del cel, però, per exemple, doncs, ara aquesta època de l'any, de finals i principis de tardor, si veiem que ja està sortint la constel·lació d'Orió, que està sortint Sirius de l'estel del gos gran de Canis Major, sabem que és la matinada molt avançada perquè aquests objectes surten ja poc abans de la sortida del dia. O si veiem, doncs, com us deia abans, el triangle d'estiu, vol dir que estem a la primera part de la nit perquè estem veient estrelles i constel·lacions del cel de l'estació anterior, no? De l'estació d'estiu. Per tant, podem tenir una idea de si estem al principi, a la meitat o a la part final de la nit.
Molt bé. Ja parlem una mica de... Fem un petit calendari dels fets astronòmics que podrem observar al cel del Montsec doncs, aquest proper trimestre. Ara tant caminant com a través de l'observatori.
Sí, de fet, aquest trimestre tenim... hem tingut un any que hem tingut doncs, un parell d'eclipsis de lluna, que algun d'ells es van observar tots dos des del Montsec, amb un d'ells el temps no va acompanyar gaire perquè era el gener, però ara no tenim cap eclipsi, per exemple, d'aquí final d'any, que ens sigui observable per nosaltres. N'hi ha un de sol, però que no és observable des del nostre territori. Fet és el dia de Sant Esteve i és visible a la zona d'Àctia. Per tant, no ens toca a nosaltres cap eclipsi, però tenim altres fenòmens. Un fenomen, el fenomen més important probablement que tenim d'aquí final d'any i que és molt rellevant, és el fenomen del trànsit de Mercuri, que es produeix el proper 11 de novembre. L'11 de novembre serà un dia de referència per fer una observació diurna, en aquest cas, ja que el trànsit de Mercuri el que vol dir és que Mercuri passa per davant del disc del Sol. De manera que, si mirem el Sol amb un telescopi, amb els filtres adequats per protegir-nos els ulls, per no fer-nos mal a utilitzar la tecnologia, diguéssim, i els dispositius preparats per observar el Sol, doncs podrem veure un petit puntet negre travessant el disc del Sol durant aquest dia 11 de novembre. L'inici del trànsit comença cap a la 1:30 del migdia i acabarà doncs cap a les 7 i escaig de la tarda, però el Sol ja s'estarà amagant. Per tant, nosaltres l'última part, diguéssim, del trànsit ja no el veurem perquè el Sol ja estarà molt baix o amagant-se, però podrem veure durant bastanta estona, durant pràcticament 5 hores, podrem veure aquest fenomen, com es va produir, com va avançant aquesta taqueta negra, que no s'arriba a veure a simple vista, tampoc no podem mirar el Sol a simple vista, però no és prou gran perquè amb els nostres ulls, amb aquelles ulleres típiques dels eclipsis, ho puguem veure. Això sí que passa quan Venus passa per davant del Sol, és prou gran perquè amb el nostre ull sigui capaç de veure-ho. Però un trànsit de Venus no passarà fins al segle XXII, per tant no tenim massa esperances de veure aquesta generació ja. I el tema doncs, de Mercuri, com que és més petit, Mercuri a més a més està més lluny de nosaltres, doncs es veu molt més petit davant del disc del Sol i cal un telescopi per poder tenir augments suficients per poder-lo veure, i sempre un telescopi filtrat convenientment amb els filtres solars, diguéssim, específics per l'observació astronòmica diurna. Per tant, es tracta d'un fenomen diurn. Si volem mirar doncs, fenòmens nocturns, aquest any doncs, el que ens queda doncs, de temporada tenim alguna pluja d'estels interessant. Tenim la pluja d'estels del Gemínids, especialment, que serà doncs, el mes de desembre, que es preveu el pic cap al 13-14 de desembre, i que té una intensitat bastant alta. Se'n podrà arribar a veure fins a uns 150 per hora en el moment de màxima intensitat. El que passa és que tenim una lluna molt, 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 molt gran, tenim una lluna gairebé plena aquell dia, i això ens limitarà una mica l'observació. També tenim una altra pluja d'estels tradicional, que és el Cleònid, que aquesta no serà tan intensa, cap a mitjans del mes de novembre. Són, diguem, els dos fenòmens de bona pluja d'estels més destacats que tenim doncs, aquest any. Ara, aquesta època, des d'aquesta data actual, diguem, de finals de setembre i octubre, tenim novament actives una pluja d'estels que són els Draconis, però aquest any no es preveu que sigui massa brillant, i els dies que torni a ser intensa serà doncs, ja gairebé cap a la primera, segona setmana d'octubre, i ja tornarem a tenir la lluna, que tornarà a estar creixent i que ja començarà a dificultar l'observació.
Gràcies. Vols ressaltar alguna diguem-ne, algun fet rellevant que hagi passat al Montsec, al salt del Montsec, aquí, aquest primer, diguem-ne, primers 9 mesos de l'any? Perquè recordo que has dit que hi havia hagut un parell d'eclipsis, però un sí. No s'ha pogut veure. Breument, un parell de pinzellades, si vols.
Hem tingut, doncs, això, hem tingut dos eclipsis de lluna, un al mes de gener, que semblava doncs, molt, molt propici per ser observat còmodament, era una matinada de diumenge a dilluns, però malauradament doncs, es va tenir una enfilada de boira no previsible d'aquestes que a vegades et sorprèn que arriba fins a dalt al Montsec i ens va afectar la qualitat del cel i no vam poder veure totalment l'eclipsi de dalt de lluna. I després doncs, hem tingut un altre el 16 de juliol, que aquest sí que va poder ser còmodament observable, que es tractava doncs, en una hora de... Doncs va ser l'estiu, va ser en bones condicions de temps i vam poder-ne gaudir prou bé des del cel del Montsec. I, òbviament, la pluja d'estel doncs, de cany d'estiu, aquest any, també teníem força lluna. No va ser massa intensa, però sempre doncs, tenim l'oportunitat de poder observar el cel doncs, en aquests dies assenyalats.
Ens pots explicar si... Bueno, algun projecte científic on estigui implicat el parc? Esteu implicats en algun projecte científic?
De fet, seria difícil destacar-ne un, no? Perquè el parc hem de tenir present que hi ha un equipament de recerca que no gestionem des del territori, sinó que gestiona des de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que està obert a la comunitat científica, que és l'observatori que hi ha dalt del CIM, allà a tocar de Sant Elit, que aquest dia és el que es realitza amb la major part de la recerca i tracta projectes molt diversos i que està sota la gestió del món acadèmic actual de Catalunya a través de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i realitzen projectes de cerca que tenen a veure amb la cerca d'exoplanetes, amb l'estudi d'objectes variables, és a dir, tenen una gran varietat. I des del Centre d'Observació de l'Univers, que és l'espai que gestionem des del territori, doncs des d'aquí doncs, la nostra recerca es centra bàsicament en el grup que jo mateix encapçalo en recerca en quant a qualitat de cel, que és l'estudi de la contaminació lumínica i la qualitat del cel nocturn per tal de poder-lo preservar. I estem doncs, molt involucrats, hem estat involucrats en projectes europeus doncs, des de fa ja forces anys, i ara actualment estem en un projecte que es diu Pirineus la Nuit, que és un projecte que fa un estudi de la qualitat de cel a tots els Pirineus i que s'extendrà des d'ara fins a pràcticament a l'any 2021 i que serà un projecte que ens permetrà doncs, veure la qualitat del cel de tot el Pirineu en sentit ampli, això vol dir des del, o sigui, tota la província de Lleida també, doncs, i vol dir doncs, un territori molt, molt, molt ample a banda i banda de la Serra Pirinenca, però amb aquest eix, amb l'eix dels Pirineus com a vertebrador, per poder conèixer com està el cel a banda i banda, i el Montseny serà un dels punts de referència d'aquesta zona, al igual que el Pic d'Humidi a França o al igual que el Vall del Roncal a Navarra, que són els tres vèrtexs d'aquest triangle d'aquest estudi.
Bé, amb aquest any s'han complert 70 anys de l'arribada de l'home a la Lluna. Què en penses de com ha anat com està actualment l'exploració espacial?
Bé, l'exploració espacial doncs, està en un moment, diguéssim, no diria d'aturada, però sí de doncs, cert repòs, no? Comparat doncs, amb el boom que vam tenir fa 50 anys amb tots els projectes d'Apolo, que van ser doncs, una gran inversió econòmica per part doncs, del govern americà en aquest cas concret, que va invertir de manera salvatge i va permetre doncs, que un gran desenvolupament tecnològic que va permetre arribar a l'home a la Lluna, i no només una vegada, sinó fer-ho fins a 6 vegades. No? I per tant, doncs, va ser un gran desenvolupament tecnològic, és una fita històrica de la humanitat, sense cap mena de dubte. I doncs, ara, en aquests moments, doncs, hem passat altres etapes, hem passat l'etapa de les estacions espacials actualment, en la qual doncs, l'objectiu no és anar i tornar, diguem-ne, sinó doncs, l'objectiu és estar a l'espai i des de l'Estació Espacial Internacional realitzant experiments que ens poden revertir la nostra vida quotidiana, com poden ser experiments que tenen a veure amb temes d'evolució, de tractaments mèdics pels ossos, de creixement de vegetació. S'han fet proves de tota mena per tal de poder doncs, conèixer millor com es comporta algunes coses que utilitzem el dia a dia i que estan situats, doncs, i fent aquestes proves, estan situats en òrbita. Per tant, l'exploració espacial ha girat cap a aquestes estacions i hi ha objectius de tornar a travessar la Lluna en la propera dècada, però són objectius que no estan molt clars quan es donen a terme realment.
Molt bé. Una cosa, hi ha una cosa que ens preocupa i que arriba generalment als mitjans de comunicació, que és el famós recurrent de perdó, d'un impacte d'un meteorit a la Terra. Ens hem de preocupar, vull dir, perquè bàsicament al setembre va passar una roca, a l'octubre sembla que passarà una altra, i de tant en tant doncs, surten les notícies de que diuen bueno, que vindrà un meteorit i ens passarà igual que els dinosaures.
Bé, sempre hi ha aquesta possibilitat. Hem de tenir present que nosaltres diguem, doncs, estem doncs, en òrbita de l'espai, l'espai està molt buit, però malgrat estar molt buit hi ha fragments de diferent mida, de roques, de pedres, de tota tipologia, de tota mida, diguem-ne, des d'uns pocs centímetres fins a quilòmetres, no? Els més grans són els que hi ha diem asteroides i aquests estan a la seva òrbita molt ben controlada, però els que són mitjanets o més petits, doncs aquests moltes vegades no sabem molt bé la seva òrbita o, no, o es van descobrint de manera gairebé diària, no? I per tant, doncs, aquests objectes, evidentment, doncs, hi ha alguns que entren a la que es diu la llista de potencialment perillosos, que són els que passen molt a prop nostre. Però, afortunadament, de tots els que tenim monitoritzats ara, no n'hi ha cap que apunti a un impacte a la Terra. Però, de totes formes, l'interessant d'això és que grups de recerca de tot el món i, fins i tot, doncs, empreses tecnològiques porten treballant ja fa temps amb possibles solucions i, en el cas que això ha succeït, i no passa cap d'aquestes solucions per enviar el Bruce Willis a fer rebentar un asteroide com a les pel·lícules, sinó que passa doncs, moltes vegades per simplement fer una petita desviació de l'òrbita en el moment adequat, és a dir, donar-li una empenteta a una nau que donés una empenteta a l'asteroide sense destruir-lo en el moment adequat de l'òrbita perquè se separés. Això, òbviament, doncs, per això es fa seguiment d'aquests objectes amb molta antelació, perquè si mai calgués actuar s'hauria fent bastant de temps, però interessant és això, és que hi ha molts projectes que treballen en veure com s'hauria de ser. Per tant, si s'hagués d'arribar d'aplicar, sembla que tenim la tecnologia i els coneixements per poder trobar una solució sense necessitat d'enviar els usuaris a picar l'asteroide i posar-hi una bomba.
Bueno, bé, és Hollywood, ja és cert. Ets un expert en contaminació lumínica, com ja has dit anteriorment. També hi ha un tema que preocupa, que és la contaminació, que ens estem carregant el planeta, etcètera, etcètera, etcètera. Com està la salut planetària en el tema de la contaminació lumínica?
Doncs està, doncs, gairebé dient, està crític. O sigui, realment
però
no
ja,
tenim una consciència... Sí, sí, ho passa que amb altres coses potser hem pres consciència, no? Sabem que català a l'Amazones no és bo, sabem que llançar contaminants als rius no és bo, però malauradament encara molt poca gent és conscient de que llançar la llum cap al medi també és dolent, i és dolent no només pel medi natural, hi ha moltes espècies animals que poden veure alterat el seu hàbitat de manera dramàtica per tal de poder, doncs, degut a la presència de llum, doncs, fora de les dates i hores que ens és adequat, i també doncs, hi ha un altre problema, que és la nostra salut. Hi ha estudis científics que demostren clarament com hi ha un vincle, doncs, a l'exposició de la llum a la nit en persones que s'incrementa els riscos de malalties d'origen cancerós, és a dir, de càncer. Per tant, no és cap broma el tema d'estar exposats a la llum a la nit. Nosaltres, quan som un animal diurn, i per tant, doncs, nosaltres necessitem llum de dia i foscor de nit. Però ens hem convertit en un animal tan racional, que hem volgut, doncs, que de nit fos de dia també, i llavors ens hem passat de frenada. I en aquest moment es considera que pràcticament més del 90% de la ciutadania mundial no pot veure des de casa seva la Via Làctea. Per tant, perquè té tanta llum que no arriba a poder distingir-la. I això és especialment greu a Europa i al continent, al subcontinent nord-americà. No tant doncs, a Sud-amèrica, no tant a Àfrica, zones en països en vies de desenvolupament on no s'ha malbaratat tant la llum, doncs no ha tingut aquest problema de tota aquesta sobrepoblació lumínica, que són llum que s'utilitzen al carrer, evidentment, però que també moltes llença a l'espai i moltes llença al medi natural. Hem de tenir present que protegir el cel o protegir el medi envers la contenció lumínica no vol dir apagar els llums, sinó vol dir utilitzar-los amb les direccions i a les hores que fa falta i amb els colors adequats. Aquests llums tan blanc-globosos que s'utilitzen avui en dia amb tecnologies LEDs blanc-globoses són absolutament catastròfics pel medi, però eren molt barats i doncs, produïen un gran estalvi a la factura, i molts alcaldes a tot arreu s'ho van passar i han col·locat llums que són un autèntic desastre. És la casa que hem viscut, per exemple, a la ciutat de Lleida. Afortunadament, a Balaguer ja fa uns anys que es treballa a intentar, doncs, evitar aquests llums tan blanc-globosos i utilitzar els tons taronges o els tons blancs càlids, que en diem, per doncs, ser més respectuosos amb el medi. Però altres indrets, malauradament, no és així, i sempre rebem notícies de municipis que estan fent autèntiques salvatjades. Aquests dies s'ha parlat molt del cas de l'alcalde de Vigo, que és tot un personatge doncs, esperpèntic, al qual es dedica a competir perquè vol que la seva ciutat la vegin des de Nova York de la quantitat de llum que fa. I, òbviament, està destruint el paisatge i el patrimoni d'una zona protegida, com són les illes atlàntiques, les famoses illes Cíes, reben directament aquesta llum, i és on hi ha un munt d'espècies protegides nocturnes en aquell lloc que es veuen afectades per les bogeries, diguéssim, d'aquest personatge. No?
Ja per acabar, tens algun projecte de futur que voldries compartir amb nosaltres? Personalment, vull dir, suposo que potser està vinculat amb la contaminació lumínica, no ho sé.
Diguem. Sí, en aquests moments, bàsicament, doncs, molt bona part dels projectes que de recerca doncs, que estem involucrats són aquests, no? Són de l'àmbit de la contaminació lumínica, aquests projectes d'estudi dels Pirineus, i ara també estem intentant treballar en un projecte europeu molt important, doncs, per tant, d'intentar conèixer com podem mesurar millor el cel, la qualitat del cel, perquè és molt difícil, perquè és una cosa que és altament variable, ja ho sabem per la meteorologia, no?, que va canviant, doncs ens passa una miqueta com els meteoroles, no?, les condicions van canviant molt ràpid i ens costa de poder fer una avaluació ben estricta. I doncs, en aquest sentit, doncs, ara estem començant un nou projecte que esperem començar l'any que ve per poder saber com mesurar millor, per poder doncs, ser més acurats amb els estudis i les modelitzacions, i per tant ens permetrà doncs, estudiar millor aquest problema i, per tant, ajudar a prevenir-lo també.
Doncs moltes gràcies, Salvador, per haver estat amb nosaltres en aquest programa especial a la nit del Montsec. Esperem tornar-te a tenir algun dia el nostre programa.
Perfecte, i moltes gràcies a vosaltres i encantats que vulgueu gaudir d'aquesta nit del Montsec.
Camins del Pla i la Muntanya.
Aquesta temporada tindrem un parell de nous col·laboradors habituals, no vindran cada mes, però ens parlaran de temes que poden interessar la gent del públic, del centre excursionista i el públic en general. Avui tindrem el Jordi Bonet, fotògraf.
Benvingut, Jordi, a la primera d'unes quantes col·laboracions que esperem, per aquesta temporada.
Hola.
Avui, com que el programa va del nostre Montsec i de la nit al nostre Montsec, el Jordi li hem demanat que ens expliqui una cosa que sabem que és molt difícil que ens expliqui per ràdio, que és la tècnica nocturna de fotografia. Però clar, hem pensat, comencem forts i així ja...
Molt bé. Molt garboló.
Jordi, dona'ns alguns consells pels excursionistes. Mira, que fem sortides nocturnes o que ens agraden a veure estels o que fem bivacs.
Correcte. Mira, primer hem de diferenciar els tipus de fotografia nocturna que ens podem trobar. Uh-huh. Val? Perquè dins d'una excursió també podem anar a un poble a visitar-lo. Llavors tindríem el que és la fotografia urbana, el que és la fotografia de paisatge, el que és la fotografia dels estels. Uh-huh. Tindríem una tècnica en concret que és la circumpolars, que és aquelles que veiem redones dels estels. Sí. Enredor, i tindríem una altra tècnica, potser una miqueta més artística, que seria pintar amb llum. Uh-huh. Val? Què necessitem per fer aquestes fotografies? Una càmera de fotos, per començar.
Anem bé.
Que tingui el modo B, que diem, el bulb, que és l'exposició llarga, que podem tindre nosaltres el temps programat del temps que vulguem fer l'exposició. Uh-huh. Això és imprescindible. Si no, no ens serveix. No podem fer fotografia nocturna. Un trípode, un tres peus, com més sòlid sigui, millor. Si no tenim truquets com penjar-hi una bossa a sota o un pes amb un saquet d'arena perquè apreti i tingui més estabilitat. Uh-huh. La fotografia nocturna el que vol és que no tinguem vibracions a la càmera. Llavors també s'utilitza molt el cable disparador, és quasi essencial, per no tindre que tocar la càmera.
Quan la toques, val? Vibre i...
Vibre. Si no, se li pot donar també la programació... el millor és el cable disparador. I si porta un intervalòmetre, millor. Uh-huh. Que li programes ja el temps, li dius 30 segons, 30 minuts, el que sigui, i t'oblides del problema. Uh-huh. És imprescindible una frontal, una llanterna, perquè si no, no ens hi veurem.
Clar. Val?
Molt bé. Llavors, escolta, evitar les vibracions. Perfecte. Hi ha càmeres avui en dia, la típica reflex tenim, no? Sí. Que porta un mirall a dintre, que ens sí. pica a dalt. Aquesta vibració del mirall també és molestosa. Si només tenim aquesta, doncs l'assumirem. Hi ha modes amb càmera que pots dir que queda't a dalt, hi ha mirall, no baixis. Uh-huh. D'altres que no en porten, com la Canon R i d'altres Panasonics, altres marques que en fan sense mirall. I, si no, per exemple, hi ha alguns models que porten inclús un silenciador que el que fa és amortiguar el cop del mirall a dalt. Pues aplicar aquestes tècniques. Val? Imprescindible, desactivar l'estabilitzador de l'òptica. El que porta estabilitzador d'imatge. Mm. Perquè no em quedi bellugada. De la fotografia nocturna no serveix.
S'ha de treure.
S'ha d'eliminar, fora. Mm. Hem de vigilar molt amb les bateries, també. Si estem fent fotografia nocturna, si anem ara de cara a la tardor o l'hivern i fan temperatures fredes, uh-huh. si estem moltes hores a l'exterior, pot baixar un 30, un 40 i hasta un 50% la durada de la bateria. Uh-huh. Llavors, si anem amb piles o anem amb bateries, portem-hi de recanvi...
Teniu ser previsors amb aquest sentit.
Exacte, uh-huh. correcte. Val. Llavors, aviam... si volguéssim entrar amb molta tècnica, hauríem d'entrar a parlar de lo que és la distància focal, que és que tot no ens quedi enfocat. Val? Olvidem-nos d'això,
sí, potser...
que és una mica complicat.
Potser, potser serà a nivell 2.
Sí, a nivell 2. Hi ha un truquet que és molt fàcil. Que si, a veure si us el dic, amb algú pot ajudar. Si, per exemple, amb aquesta fotografia nocturna hi posem un primer terme, que volem que quedi enfocat també, perquè alguna cosa, un subjecte que el volem tindre a primer terme, si ho fem a la brava, és agafar i enfoquem damunt d'aquesta persona, uh-huh. un metre després d'aquesta persona. Val? Quan l'hem enfocat amb ell, calculem un metre i belluguem l'enfoc un metre després. Això treballant, estem dient, en fotografia nocturna, que n'estem també, que no ho hem dit, un gran angular... I en cas de paisatge, doncs, per exemple, treballaríem amb un diafragma 8-11. Uh-huh. Val? Si fem aquest truc d'enfocar a la persona i després un metre més, ens quedarà enfocada des de la persona fins a l'infinit.
Ah, molt bé.
Val? Si no, també hi ha unes aplicacions que si porteu un Apple es diu Set My Camera, uh-huh. i si porteu Android, Hyperfocus, i es calcula la distància hiperfocal. Se posa el model d'objectiu, uh-huh. poses l'aplicació, et dirà enfoca tants metres i et quedarà tot enfocat.
Uh-huh. Val? Molt bé.
I si no tenim tot això i no volem, doncs enfoquem a infinit i som-hi.
I ja
Venga,
està.
Molt bé. Ajudeu. Llavors, moments per fer la fotografia. Anem, per exemple, per la de paisatge.
Sí.
La primera. Nocturna, però de paisatge. Pot haver la Vall d'Àger, per exemple, i tindré doncs, el poble una miqueta il·luminat, que com que és Starlight, doncs, suposo que li han tret una miqueta de llum. Uh-huh. Però bé... hi ha unes hores concretes que se'n diu, hi ha qui en diuen l'hora del crepuscle, l'hora blava o l'hora màgica, sí, que és abans que es faci plena nit. Val? Són les millors hores si volem fer paisatge, perquè encara logrem, pues, que les capes de dalt del cel estiguin il·luminades i tenim tonos vermells o tonos blaus, a vegades molt saturats, i això ens pot donar, pues, unes fotografies molt bonics. Val? Per anar a fer aquesta fotografia, què recomanaríem? Pues mira, d'entrada, posar un ISO 100, la sensibilitat 100, amb foc manual, una apertura entre 8 i 11, si és un paisatge i volem anar a aconseguir exposició, una profunditat de camp bona i un temps, que això és el que s'ha d'anar calculant i us explicaré com el podem calcular, val? Aproximadament. I després s'ha de fer proves. Val?
Sí, sí.
Tenim un petit problema i és que les càmeres, diguéssim, el parc mòbil de càmera una miqueta més antic, els sensors que porten no poden estar treballant amb unes exposicions llargues, molt llargues de minuts, perquè es calenten molt i ens podem carregar la càmera. Val. Llavors van molts limitats. Deixem models una miqueta més nous per treballar bé. Si no, també us explicaré un truc com feu. Val? Molt bé. Ja tenim l'ISO 100, el diafragma entre 8 i 11, el trípode, la càmera... Pues comencem a fer fotografies. Després us explico una miqueta una taula per calcular bé el temps d'exposició.
Val?
Podem començar a la brava, anar fent exposicions. Si fem una prova, començaria a 100, 5, 6 i, per exemple, 20 segons, 30 segons.
Ja veure què passa.
Ja veure què passa. Després explicaré com ho podem calcular, més o menys, això. Val? És molt important el gran angular. Si tenim una òptica zoom, pues treballar amb el mínim que ens dongui. Val? Si tenim grans angulars, millor. Si anem a fotografia de paisatges, encara que sigui de nit, o del cel, del firmament, pues amb un gran angular és el millor que podem tindre. Val? Com més bona sigui l'òptica, millor. Com que molta gent a nivell aficionat tenim unes òptiques que són més econòmiques, és aconsellable... aconsellable no treballar mai als números F, als diafragmes, ni més alts ni més baixos. Si hem de treballar amb un alt per paisatge, doncs amb el 8 i l'11 ja en tenim prou. A 16 i 22 perdem una mica de qualitat. I als números més baixos, si treballem amb un 5-6, se'n diu el diafragma dolç, els altres a vegades no tenen prou de qualitat. Bé, això tindreu una miqueta en compte. Mira, llavors, entrem a el que seria la fotografia nocturna, potser que és la gent el que els agrada més. Anem a fotografiar estrelles, no? Anem a fotografiar estrelles. Val. És normal en fotografiar estrelles que hi hagi exposicions de 30 segons, comencen a 30 segons, a minuts. A minuts, eh? Hem de vigilar molt, per exemple, que no ens molesti la lluna. La lluna contamina. Llavors hem de procurar que la lluna... Si aquell dia no hi ha, millor que millor. Se'n diu contaminació lumínica.
Sí, si volem vivaquejar, també molesta
la lluna, no?
Sí.
Correcte. Val. Llavors posaríem, per exemple, un diafragma entre 2,8 i 5,6. Si tenim dubtes, posem el 5,6. Anirem a treballar amb un ISO 100 i el temps d'exposició pues anirem fent proves. Després, amb la taula que us explicaré, veurem com calcular. Val? Si volem que amb aquestes estrelles volem fotografiar la Via Làctea, llavors ja no podem treballar amb ISO 100. Hem d'anar treballant ja a ISO 1600 mínim o superior. Si tenim una càmera normal, doncs sobre 1600. Si tenim una bona càmera, podrem treballar amb ISO superiors. L'ISO superior el que ens pot donar és el que es diu vulgarment, que es diu ruido, que són uns puntets de colors.
Sí.
Si la càmera és més bona, que té un CCD, un sensor molt gran, no ens dona tant ceroll.
Sí.
Val? Si treballem amb ISO 1600, és un diafragma ben obert i ja podem començar a fotografiar estrelles. La Via Làctea se'ns veurà. Si volem anar a fotografiar estels, no concretament la Via Làctea, sinó una fotografia d'estels,
en general, una vista.
Podem aconseguir o punts, que les estrelles siguin punts fixes, o ratlles. Les ratlles és degut al moviment de la Terra. Clar, nosaltres no estem quiets. Si li donem una exposició de 15 minuts, la Terra va rodant mentrestant. Val? Llavors, el punt de l'estrella serà una línia de llum. Val? Si nosaltres el que volem aconseguir és punts, I dius, no, és que no vull lograr una fotografia que em quedi tot de ratlles al cel. Vull que em quedin els puntets de les estrelles. Val. Hi ha un truco. Molt bé. A veure, com us ho explico?
Hi ha un secret que ens explicaràs.
Intentarem. Vinga. Hem dit que una òptica angular,
sí.
Posem una obertura amb un 5-6 faríem, si fem un 4,5 pues millor, amb més obertura, més estels agafarem. Si és una càmera full frame, que diem amb el sensor tot sencer,
sí.
Aquesta regla ja és directa, val? És molt fàcil. I si és la càmera normal que tenim la majoria de gent, que és el sensor més petitet, hi ha un factor de multiplicació, que acostuma a ser 1,5. Val? Què vol dir això? Molt bé. Hem d'agafar un número, que és un número màgic, matemàtic, uh-huh. Que és el 500. I l'hem de dividir per la distància focal. O sigui, vol dir que si treballem amb un 35, l'hem de dividir per 35. Si treballem amb un 24, l'hem de dividir per 24. Uh-huh. Si la càmera nostra no és full frame, aquest 24, aquest 15 del gran angular, uh-huh. L'hem de multiplicar per 1,5.
Sí.
Val? Tindríem un número. Val? Si és full frame, directament. Ho dividim per 500. El temps que ens donarà és el temps màxim per no tenir estrelles en moviment.
Mm, molt bé.
Val? Truquillo.
Molt bé.
Apunteu-vos-ho.
Anotem-ho.
Val?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Llavors, escolta, tot el contrari. El que volem fer és que ens quedi...
La línia de les estrelles.
Val? Exposició llarga, més llarga, d'aquest temps que ens ha donat, i cap problema. Quina és la més espectacular? Les circumpolars, aquestes que veiem que són les estels tota la volta. Com s'ha de fer? Com que som a l'hemisferi nord, ens hem de posar encarats al nord uh-huh. I buscar l'estrella polar. No hauria de haver lluna, gens. I ni cap ciutat per anar bé. O sigui, no hi ha d'haver contaminació lumínica. L'exposició és molt llarga. Si tenim dubtes, la nostra càmera no ho pot suportar el temps d'exposició. La tècnica que utilitzen moltes revistes que veu aquestes fotografies, sí. Van fent diferents exposicions. La càmera sempre quieta, i fan, per exemple, ara ens ho inventem, no sé, 5 minuts. La següent, 5 minuts més. La següent, 5 minuts més. Com que la Terra ja va rodant, són seguides, sí. ja va fent la ratlla.
Ja
i després, amb un programa o amb l'ordinador, les muntem.
D'acord.
Fem una sobreexposició, les sobreexposem, unes damunt de les altres. El temps mínim per començar a veure ratlles normalment acostuma a ser de 5 a 10 minuts. Varia segons l'ISO que estiguem treballant.
Pensava que encara hauria de ser més.
No? A partir d'allí comencem a notar ratlles. Uh-huh. Llavors ja s'ha d'anar allargant el temps.
Uh-huh.
O anar muntant fotografies amb diferents exposicions, el que t'he explicat.
Uh-huh.
Val? Entrem també a comentar el que és pintar amb llum. Pintar amb llum, per exemple, podríem fer una fotografia nocturna d'una ermita,
sí.
I posem-nos a Montalegre, a prop del Montsec, anem a Montalegre. Volem que ens surti el cel amb els estels, però a més volem que l'ermita també ens quedi. Però a més li volem donar un toc màgic o volem que hi hagi una persona que faci alguna cosa. Doncs podem portar flasos petits que se'ns disparin. Per simpatia, podem portar llanternes, podem portar leds, podem portar gels, aquests gels que es fan anar també per sí. Senyalització. El que és aconsellable llavors és anar vestit de negre, de fosc, podem deixar la càmera en una exposició llarga i nosaltres podem passejar per davant de la càmera sempre bellugant-nos vestits foscos, no quedarem impresos, i anem il·luminant les parts de la fotografia
que ens interessa.
Molt bé. No és una tècnica de dir, s'ha de fer així amb aquest diafragma, aquest temps, no.
Això és
experimental.
Sí, és per anar-ho provant.
És per anar-ho provant, val? Aviam, anem a la mare del corder, que dirien, que seria el truco principal per calcular més o menys els temps per fer una exposició nocturna. Val? Mireu, si nosaltres el que volem fer és una fotografia a 100 ISO, que és el normal, perquè sí. No ens tinguem massa ciroll i ens doni una bona definició, amb un número F 5-6, que és el diafragma dolç, quin temps hi donem? Val. Si comencem amb aquesta combinació, el temps pot ser bastant llarg i nosaltres volem veure els resultats de pressa. Ràpid, vinga, ho veure ja. Tenim un truco, que és agafem i pugem l'ISO a 3.200. Mm-hmm. Posem el diafragma a 5.6 i fem una exposició de 30 segons. Molt bé. Que l'hem clavat? Perfecte. Que ens ha quedat curta? Pugem a 6.400. Mm-hmm. Normalment per aquí ho acostumem a encertar. Vinga. Posem que a 3.200 ja l'hem clavat. I ens ha donat que a 3.200 amb diafragma 5.6... en 30 segons la fotografia l'hem encertat. Val, ara ho hem de baixar a 100. Molt bé. Cada pas d'ISO que anem baixant, o sigui que estem a 3.200, baixarem a 1.600, a 800, a 400... Cada pas que anirem baixant és el doble de temps.
Val.
Què vol dir? Que si estem a 3.200 ISO, a 30 segons, 1.600 serà un minut.
Un minut sencer.
800 serà 2 minuts, 400 ISO seran 4 minuts, 200 ISO seran 8 minuts, 100 ISO seran 16 minuts.
D'acord.
Que és a dir, la tabla que podríem fer servir una miqueta i després a partir d'aquí experimentar, bueno, jugar. Que... varia, depèn de l'òptica de cadascú, de la càmera de cadascú, perquè un pot anar amb un gran angular, l'altre pot portar un zoom, encara que el posi un gran angular, té més pèrdua de llum, bueno, s'ha de fer les pràctiques cadascú, no? Un parell de consells. Descarregueu l'aplicació aquesta per la distància hiperfocal, llegiu-ho, mireu-ho, és fàcil, i després, inclús per fotografia, que no és nocturna, us pot ajudar molt. I si aneu, inclús la gent que faci fotografia nocturna, vagi en ciutat, vagi de turista i li agrada molt la fotografia nocturna, en ciutat queden precioses, vigileu els fanals, també la contaminació aquesta que fa la lluna, doncs també molt la fan els fanals, i vigileu que no us robin l'equip. Perquè de nit i sols, doncs podria ser que us atraquessin.
Això seria més perillós. Molt bé.
I en principi...
Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies per aquests consells i t'esperem d'aquí un parell de programes.
D'acord.
Ja estarem en contacte mentre posem en marxa tots aquests consells que ens has donat.
Molt bé.
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Fins a la pròxima.
Gràcies.
Camins del Pla i la Muntanya.
Vet aquí una curta passejada per una llarga obra.
Avui ens acompanya l'autor, un dels autors, un dels compositors d'aquesta mateixa peça i d'aquest disc, Temps de Pedrolo. Tenim a Xavi Monge.
Hola. Estudi. Com esteu?
Hola, Xavi.
Un disc que tindrà també un espectacle i que tindrà un concert, Temps de Pedrolo, de Patricia McGill i Javier Juanco Quartet, que es farà en el cicle de Música sota les estrelles aquest proper 12 d'octubre.
Exacte. Sí, presentem l'espectacle aquest, que és un... és un projecte que vam fer mitjançant el Consell Comarcal de l'Urgell. De fet, va ser com una mena d'encàrrec. I vam estrenar l'espectacle aquest estiu passat, el vam enregistrar en un estudi de gravació que hi ha a prop de Cervera, i a l'estiu el vam presentar. Vam fer una presentació a Montoliu de Segarra, al mateix lloc on hi ha l'estudi de gravació. I ara doncs intentarem bellugar-lo una mica. Ara el farem a l'octubre aquí a Age i després al novembre estarem presentant-ho al Jazz Tardor de Lleida també. És un disc que té, és curiós perquè es barreja música i text del Manuel de Pedrolo, textos del Manuel de Pedrolo, una selecció de textos que han fet, que ha fet la Patricia McGill, que és la rapsoda que els llegeix i que els interpreta. I en base en aquests textos hem triat unes músiques que s'hi puguin adir una mica, que els puguin acompanyar. Aquesta peça que estem sentint és una peça del Javier Juanco, l'ha escrita ell, i és una de les poques peces que hi ha al disc que simultanegen la música amb el text, perquè el que passa amb aquest espectacle és que s'alternen les coses, perquè quedi clar el text i d'altra banda la música. Moltes vegades el que passa és que es fa molt difícil perquè els textos n'hi ha alguns que són un pèl espessos i si hi poses música de fons el que fas és destorbar i no està bé. Vull dir, el que volíem era donar importància als textos, que quedin els textos crus i nets i clars i després buscar una música que hi pugui entrar, que els pugui acompanyar, però abans o després els textos. I aquí hem entrat doncs amb composicions meues i composicions del Javier Juanco també.
I possiblement podríem dir que també té una peculiaritat d'aquest espectacle que es fa al Centre d'Observació de l'Univers.
Sí, exacte. Bé, el cicle aquest de música sota les estrelles el que té és això, no? Que fas la música dins de l'ull del Montsec, fan aquestes projeccions dels estels i de les constel·lacions i dels planetes i tot això, i llavors tu estàs allà com tocant, que no saps ben bé si fer molt soroll o poc, perquè, clar, no, jo crec que allí lo important i lo interessant és tot l'espectacle dels estels i tot això, no?
Però la gent hi dona una molt bona benvinguda quan feu aquests cicles i quan...
Sí,
feu...
perquè la veritat és que case bé, maride bé l'una cosa amb l'altra. No, jo fa molt temps que hi participo en aquest cicle, perquè de bon principi, quan el volien començar a fer, van venir a demanar col·laboració a l'Escola de Música, i aleshores jo, que estava a la direcció, doncs bé, m'hi vaig apuntar de seguit, perquè vaig pensar que era un espai molt interessant per a fer-hi coses. Vam anar a fer unes proves acústiques allà per a veure si l'espai donava de sí a nivell de poder fer concerts i tot plegat. Clar, l'espai és petitet, la capacitat de públic és petita i l'espai que hi ha d'escenari per als músics és molt reduït, però això també fa que sigui tot molt proper, i llavors aquesta és la cosa que fa gràcia, la veritat.
L'aforament de la sala, tinc entès que és d'unes... Quanta...
Jo crec que són vora 70, si no recordo malament. Que passa que, clar, és molt curiós perquè, clar, les cadires estan encarades al sostre, perquè, clar, l'important és això, és veure la projecció dels estels. Aleshores, clar, la gent no et mira directament a tu quan estàs tocant. La gent sent la música, però no està mirant els músics que estan allà participant. Miren els estels i de fons hi ha la música i l'espectacle que hi hagi. I llavors fa gràcia, està molt bé, està molt bé.
És fàcil, per vosaltres, coordinar l'espectacle amb el que veuen ells o...?
Bé, hi ha una feina bastant important del Salvador, del director del COU, que és ell qui ha de dur la feina important, no? Perquè, clar, nosaltres fem la proposta de repertori, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, nosaltres proposem quines cançons tocarem o quin espectacle fem, el que sigui. Dic nosaltres, vull dir tots els músics que hi participen. Uh-huh. I aleshores ell, en base amb el repertori que tu li passes, ell doncs el que fa és mesurar les projeccions com les vol fer i buscar una mica els camins a l'abast del seu univers que té allí amb aquelles projeccions, no? I ho case bé, tio.
Aquest no és l'únic espectacle que també has estat aquesta temporada, perquè també vas estar amb el Joan Blau.
Sí, vam estar amb el Joan allà fent el seu, la seva música. Uh-huh. No sé si... No vam encetar nosaltres el cicle, perquè nosaltres vam fer el concert del setembre
i
l'estiu ja n'hi va haver,
sí,
algun,
cert,
no? Hi va haver l'Antoni Tolmos, sí, crec, no? A l'agost. Que jo crec que ell potser va ser qui va encetar o
sí,
no.
Sí, sí.
El Marc Parrot, amb Refugi.
Vale. Ah, val. O sigui, imagina't si fa dies que ho fem, això. Bé, amb el Joan col·laborem des de fa un parell o tres d'anys i sempre ve de gust tocar amb ell, perquè, vull dir, són cançons seues, té un missatge a dir, vull dir, va amb la guitarra i el seu pensament i tot plegat, i aleshores posar el piano per allà al mig, doncs sempre fa goig, està bé. Han fet alguns concerts amb ell, amb més gent, amb més grup i tal, però aquest concert va ser com molt, molt petitet, molt íntim, perquè érem els dos només, i aleshores, clar, jo amb el piano aleshores tinc com una mica més d'espai i puc experimentar una mica més amb la seva música, vull dir que està bé.
I us trobeu còmodes, segurament, tocant aquí i amb poc públic?
Jo m'hi trobo molt còmode, perquè jo estic acostumat a sempre a fer concerts de petit format, aleshores, vull dir, no estic acostumat a tocar al Camp Nou.
Per mi, algo, no? Allò
a l'Antares, que tens
persones.
La gent,
clar,
allò,
dir,
a tocar...
Sempre toquem a l'Antares, o toquem en llocs així petitets,
fins i tot
Jambori,
el cafè
o...
tampoc és massa cafè. Gran.
Sí, clar, són llocs que no hi cap molta gent, i potser, jo que sé, al cafè hi cap gent, però quan hi posen les taules i les cadires i no sé,
sí,
què, tot és com molt proper, també. Aleshores, clar, aquest tipus de espais a mi, bueno, són els que jo habitualment tinc al cap quan jo faig un concert, no? Vull dir, no, el que em costa és pensar en un teatre o en un espai molt gran. Aleshores, aquest espai, com que és molt petitet i amb públic molt reduït, a més el so és com molt t'embolcalla molt, no és un so que marxi disparat, sinó que el tens tot allà. Bueno, quan obren la cúpula, perquè normalment al final dels concerts sempre obren la cúpula perquè veis el cel amb directe, doncs aleshores sí que el so es dispersa una mica més. Però mentre està la cúpula tancada, el so és com estar allí, tot, i no fa falta gaire històries perquè tot soni boniquet.
Abans parlaves també de l'Antoni Tormos, que el 3 d'agost va presentar el seu disc Univers, música inspirada en la magnitud de l'univers. No sé si ens podries parlar una mica de com relacionem la música amb l'univers, o quines melodies ens transporten o ens remeten al cosmos o...
És una pregunta molt difícil. Sí, és molt difícil perquè, clar, no sé, a l'hora d'escriure cançons, per dir alguna cosa, cadascú s'inspira com s'inspira. I si la música té text, si la música és cantada i té text, doncs de seguit pots relacionar les coses. Si estàs explicant alguna cosa que tingui a veure amb els estels o amb la lluna o amb el sol o amb l'astre que vulguis,
és més fàcil.
Pot ser més directe la connexió. Però clar, si jo que faig música instrumental, o l'Antoni que també fa música instrumental, clar, pots titular la cançó Galàxia llunyana i jo què sé, ja tu te pots suggerir, no sé,
el metro de
una passejada
de Madrid.
Sí, exacte, pel centre de Nova York, vull dir, no sé, és molt difícil això. Jo crec que la gràcia d'aquesta història està en que tens tot l'aspecte tècnic de l'ull del Montsec, que el que fa és condicionar-te molt, perquè veus els estels i veus tot el moviment que fa el Salvador amb els ordinadors i tot això, i va fent, ell sí que fa una passejada per tot l'univers. Llavors això sí que et condiciona, perquè veus tot allò i sents la música. Llavors et transporta, sí, transporta, perquè tu estàs veient aquella cosa, aquell univers immens.
Que condiciona, no? Més l'espectador que el músic en si, potser.
Jo crec que sí, perquè el músic, clar, ha fet una feina prèvia de compositiva o el que sigui a casa, sense tot l'espectacle visual, no? I quan estàs allà és quan tot casa, no? Però, clar, la feina que has fet a casa l'has fet allí, davant del teu piano,
clar.
Amb un full en blanc, anant escrivint amb el boli o amb el llapis.
Per tant, resumim, el 12 d'octubre tindrem Temps de Pedrolo, la presentació aquesta en el marc del 6è Festival d'Astronomia del Montsec. Alguna data més que ens haguem de recordar?
Bueno, a AGE faltaran encara dos concerts més, no? El del Joan Reig i el de l'Últim Indi. Òbviament, si algú no ha anat a veure cap espectacle allà, val la pena anar-hi, en quin sigui. Si és el nostre, millor, clar. però òbviament, vull dir que val la pena, la veritat és que val la pena, perquè és una experiència diferent. I en el cas nostre, doncs, com us deia abans, nosaltres presentarem el disc a part de AGE, al Gestardo de Lleida, a finals de novembre. Ara no recordo la data exacta, però em sembla que és l'últim diumenge del festival, no, el penúltim diumenge del festival, perquè l'últim crec que és el 30, doncs l'anterior, ara no sé quin dia és.
Bueno, ho buscarem, dates, vale, per sí, recordar, vale, el Gestardo, sí, sí.
Puc mirar-ho a la llinda per això? Una mica cafre. No. A veure, un moment, la llinda, per favor. El dia 24 de novembre, diumenge.
Doncs això, 24 de novembre i 12 d'octubre, el Temps de Pedrolo, de Patricia McGill, Javier Juanco Quartet, on tindrem Xavi Monge, amb aquest musicat dels fragments de Manuel de Pedrolo, que així marxem el programa avui. El proper mes, el mes d'octubre, farem, si encara estem en antena, o un altre programa. Com li podríem dir, Arbolo?
Jo li posaria un títol així de tardor, un títol, sí, així, sí, com els barrufets.
Ja teniu un mes per anar pensant de què podrà anar. Thank you.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.